Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 14è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Tenim, com sempre, els estudis d'Ona Codinenca i el dial 107.2, la Raquel Sans. Hola, Raquel.
Hola, bona tarda.
I la Marina Carbonell, el control tècnic. Hola, bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Com esteu?
Bé.
Es comença a notar la calor ja, eh?
I la son.
Això sense comentar.
I un servidor encantat de ser aquí amb vosaltres, Felip Querol. Bé, un dia més, ja el mes de maig, el mes de les flors, des del Viatge a l'Altre volem esbrinar allò més natural i més pur de cada país. Voldríem apartar-nos de la cara turística per descobrir el caràcter més quotidià i les peculiaritats més intrínseques. Ens hi acompanyeu? S'ha divertit. I ara, tal i com sempre fem, us recordarem les pistes que vam anunciar en el programa anterior. Eren aquestes.
Volcans de fang. Tenen or negre i la capital és coneguda com la ciutat dels vents.
Alguna idea del país que pot ser? Si no, no ho sabem. Potser amb aquesta música que us posarem ara tindreu alguna pista més. A veure si és així. Escoltem. No sé si sou molt fans d'Eurovisió, no sé. Bé, en tot cas, és la cançó guanyadora de l'any 2011. De quin país parlem avui, Raquel?
Doncs avui parlem de la República Democràtica d'Azerbaiyán.
Ole, ai, molt bé.
Ai, per cert, els que sigueu fans d'Eurovisió...
És aquest cap de setmana,
sí,
aquest dissabte.
És aquest cap de setmana, sí.
Sí, molt bé.
Aquí a Foy. Ho he sentit avui per la ràdio i he pensat, ostres, bona dada, per si no saps de què parlar amb algú. Saps que aquest cap de setmana fan Eurovisió?
Però que friqui.
No saps mai amb qui pots parlar.
Sí, o amb qui no.
O amb qui no, efectivament.
Bé, la República Democràtica de l'Azerbaiyán fou el primer estat modern proclamat a l'Azerbaiyán. També fou el primer estat democràtic i secular en el món islàmic anterior a la República de Turquia. Va ser fundada el 28 de maig de 1918 pels membres àzeris de Seim de Transcaucàsia i militants del Consell Nacional Musulmà Tbilisi. No, vull dir malament. Tbilisi. Perdoneu.
Tbilisi, no?
Tbilisi, sí. Vale.
Perdó, demanem ja des d'aquí disculpes per les pronunciacions i equivocacions que puguem tenir durant el programa. A partir d'aquí tot perdonat. Ja està.
Comencem bé. Vale. Granja fou escollida com a capital provisional de la república perquè Bakú estava sota el control bolxevic fins al 1919 i Fath Al-Khankoisky en fou nomenat primer ministre. L'Azerbaiyán, oficialment la República de l'Azerbaiyán, en àzeri seria una cosa bastant impronunciable, per tant ni ho intentarem, és l'estat més gran de la regió del Caucas, localitzat entre l'Àsia Occidental i Europa Oriental. Limita a l'est amb el Mar Caspi, al nord amb Rússia, al nord-oest amb Geòrgia, a l'oest amb Armènia i al sud amb l'Iran. A més, però, té l'exclavament de Nakhchivan situat al sud-oest i aquest exclavament limita amb Armènia al nord i a l'est, amb l'Iran al sud i a l'oest i comparteix una petita frontera amb Turquia al nord-oest. El seu nom sembla derivar d'Atropatene, terra de foc, que era com s'anomenava la regió, una satrapia de l'imperi persa. La consciència nacional àzeri es va formar durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX. El seu nom, en neopers antic, és un altre nom que tampoc anomenarem, però és igual, continuem. L'Azerbaijan compta amb una herència cultural històrica i antiga. A més de ser el primer estat de majoria musulmana en tenir òperes, teatres i obres teatrals, és un dels estats musulmans amb més suport al secularisme i a la tolerància religiosa. El 1918 es va establir la República Democràtica de l'Azerbaijan, la primera república secular i democràtica del món islàmic, però va passar a formar part de la Unió Soviètica des de 1920 fins a la seva independència el 1991. Poc després, durant la guerra de l'Alt Karabakh, Armènia va ocupar la regió d'Alt Karabakh i d'altres territoris i enclavaments circumdats que estaven sota el poder azerbaijanès. La República de l'Alt Karabakh, que va sorgir a la regió, continua sense el reconeixement diplomàtic de cap estat i encara és considerada de lliure, és a dir, amb reconeixement jurídic, com a part de l'Azerbaijan, malgrat ser independent de facto des del final de la guerra.
L'Azerbaijan és una república constitucionalista, secular i unitària. És un dels 6 estats turcesos independents. És membre actiu del Consell Turc i de la comunitat Turksoy. A més, té relacions diplomàtiques amb 158 estats i és membre de 38 organitzacions internacionals. És un dels membres fundadors de la UAM i de la comunitat d'estats independents, SEI. El 9 de maig de 2006, l'Azerbaijan va ser elegit membre del nou Consell de Drets Humans per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Després d'obtenir la seva independència, l'Azerbaijan va aconseguir un nivell alt de desenvolupament humà, econòmic i d'alfabetització, a més de nivells baixos d'atur i d'homicidis, comparats amb altres estats de la SEI i d'Europa Oriental.
L'1 de gener del 2012, l'estat va començar el seu període de 2 anys com a membre no permanent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. La seva capital és Bakú i la seva llengua, l'àzeri. Pel que fa a la població, té 9.416.800 habitants. La seva superfície és d'uns 86.600 quilòmetres quadrats i, per tant, té una densitat de població de 108,4 habitants per quilòmetre quadrat. El punt més alt és Bazardozhu, a 4.466 metres, mentre que el punt més baix és la mar Càspia, a 28 metres sota el nivell del mar. La moneda oficial és el manat azerbaijanès i si voleu saber la seva equivalència amb l'euro seria la següent. Un manat azerbaijanès són 0,544 euros, o sigui poc més de mig euro, i un euro serien 1,829 manats azerbaijanesos. O sigui, no arriba a 2, però quasi, quasi. Però abans d'entrar en més detalls, donem pas a la primera de les entrevistes d'avui. Parlem amb Mubaritz Ibrahimov, de l'ambaixada d'Azerbaijan. Muy buenas tardes, Mubaritz. ¿Estás aquí?
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Nos acompañará en la entrevista a nuestra compañera Raquel.
Hola, ¿vale? Buenas tardes.
Y bueno,
buenas tardes.
Pues entonces, muchas gracias por atendernos y bueno. Primero que nada, ¿cómo definirías Azerbaijan? Hola. Crec que l'hem perdut. Aquestes coses passen, no passa res. Bueno, doncs continuarem amb més informació mentrestant. Thank you.
mentrestant intentem contactar amb el nostre entrevistat, continuarem amb el tema de celebracions i festivitats. Hem de tenir ben clares certes indicacions a l'hora de parlar de dies, i és que diferencia molt entre dies de descans, dies festius i de celebracions nacionals, i uns altres que són dates commemoratives i tristes. Podríem dir, per tant, que hi ha dates que són per a celebrar-les, mentre que d'altres són més en memòria i en record, i, finalment, altres que són per descansar.
A més, també heu de saber que, segons una norma adoptada l'any 2006, si un dia festiu i un dia de descans coincideixen, aleshores sempre hi haurà un dia de descans després del dia festiu. Està molt bé per allò de recuperar-se després de la festa. Això està genial.
Això per què no ho implanten aquí?
Bona pregunta, no ho sé. Sí.
Ja, ho hauríem de parlar entre els països.
Proposa-ho, sí, sí. Això només si en un principi hi coincideixen, però si no, no sempre. Però bé, comencem pel gener. L'1 i 2 de gener es considera un festiu i de descans.
Molt ben fet. El 20 de gener, dia de dol nacional per recordar el brutal acte terrorista soviètic contra l'Azerbaijan.
El mes de febrer, concretament el 26 de febrer del 1992, quan les forces armades d'Armènia van cometre el genocidi invisible de Djalali.
El març hi ha el dia 8, que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i també el 21 de març, dia de festa de Nowruz. Nowruz se celebra en honor a l'inici de la primavera i indica l'inici de l'any nou. És ben bonic això de començar l'any en primavera, no?
I tant, pues sí, bona hora, sí, sí. El 31 de març és el dia del genocidi dels azerbaijanesos. El 1918, els armenis que hi havia a Bakú, Shamakhi, Guba, Lankaran i Mugan van matar a més de 30.000 azerbaijanesos. A més, decenes de milers de persones van ser expulsades de les seves terres.
I avui mateix, el 9 de maig, perdoneu, celebren el dia de la victòria sobre el fascisme.
Aquest mes també, el 28 de maig, el dia de la República.
El 15 de juny, el dia de la salvació nacional del poble azerbaijanès.
El 26 d'aquest mateix mes, de juny, és el dia de les forces armades azerbaijaneses.
El 18 d'octubre, el dia de la independència nacional.
El 9 de novembre, el dia de la bandera nacional de la República d'Azerbaijan.
El 12 de... Ai, hola?
Sí?
Hola, bien, por
fin. Hola.
Mubaris, ¿estás bien? Nos hemos perdido.
Sí,
antes.
Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, es por la cobertura.
Ya, bueno. Te preguntábamos, primero que nada, ¿cómo definirías Azerbaiyán?
Azerbaiyán, pues mira, es un país, digamos, maravilloso.
Ajá.
Y, bueno, recomendamos a todos los españoles que viajan a nuestro país, que tenemos ahí, digamos, casi de todo, como en España, digamos, la clima más o menos igual.
Uh-huh.
Y bueno,
perfecto, muy bien.
Un poquito de todo tenemos.
¿Qué destacarías exactamente de Azerbaiyán?
¿De Azerbaiyán?
Sí.
Bueno, ¿de qué refieres?
Por ejemplo, nos gustaría saber sobre todo en qué se diferencia, por ejemplo, el día a día. ¿Cómo, qué diferencias hay más significativas, ¿no? De cómo es el día a día, por ejemplo, aquí y cómo es el día a día en Azerbaiyán?
Digamos, más o menos igual. No hay tanta diferencia.
Ajá.
No hay mucha diferencia. Cuando hemos venido aquí, por eso a nosotros nos gustaron mucho España, porque la gente como de nuestro, digamos, son muy abiertos. Yo, digamos, no veo tanta diferencia.
Entonces, perfecto, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, las horas de funcionar, las comidas, las cenas, las horas de trabajo, ¿coinciden bastante o son otros ritmos?
Sí, 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 bastante, bastante. Y por eso digo, digamos, igual que aquí, igual.
Perfecto. Nos gustaría saber también, por ejemplo, ahora mismo, ¿en qué momento social, económico y político se encuentra? ¿Cómo lo describirías?
Políticos, los políticos como en todo el mundo. Como aquí, bueno, nuestro gobierno ahora de momento está bien, bastante bien,
uh-huh.
Y nosotros estamos, bueno, digamos, el gobierno no como antes, ha cambiado muchas cosas, y nuestro presidente también, gracias a él también, que ha cambiado muchas cositas. Ahora, todo el mundo, quien viaja, digamos, a Azerbaiyán, y están muy contentos, y dicen, no como antes, como estábamos en Unión Soviética, ahora se ha cambiado bastante.
Para bien, entiendo, ¿no? Claro.
Sí, a bien, a bien. Todo está cambiando a bien. Y estamos, digamos, contentos. Digamos, no tenemos ni quejas ni nada.
Uh-huh.
Por eso aquí en España, digamos, hay muy pocos azerbaiyanos, muy pocos. y casi, digamos, casi, si podemos contar, unos 200, 250 personas. Uh-huh. Y todos están trabajando, todos tienen su negocio.
¿En qué trabajan mayoritariamente? ¿O no tiene por qué ser mayoritariamente?
¿Aquí en España?
Sí.
Bueno, aquí en España cada uno tiene su negocio, digamos, algunos tienen restaurantes, uh-huh, y algunos, digamos, tienen empresas grandes, y ahora ya tenemos entre Europa, entre España y Azerbaiyán, tenemos un acuerdo también de alimentación que podemos traer aquí, uh-huh, y la gente que está trabajando también, que es mayor.
Perfecto.
Eso.
Perfecto. ¿Y hay muchos españoles que están en Azerbaiyán trabajando?
Sí, la verdad es que yo, última vez que viajé ahí, en enero, uh-huh, sí que lo conocí muchos españoles que también están trabajando, también trabajan como un entrenador de baloncesto, uh-huh, como del fútbol, de todo, trabajan en el mar también.
Yo siempre hago una pregunta, bueno, no lo teníamos puesto en la lista, pero ¿hay mujeres trabajando también en Azerbaiyán o es bastante difícil?
Claro. Sí. No, hay igualdad.
Igualdad.
Sí, ahí trabajan mujeres también, los hombres también, es por eso que es como aquí en Europa, la gente, no es un país muy cerrado, no es un, uh-huh, país que digamos que... un ejemplo, digo, como Irán, como otros países de musulmanes que no son así, digamos, son, uh-huh, la gente muy abierta y igualdad hay.
Perfecto. Si alguien quisiera ir a vivir a Azerbaiyán, ¿qué consejo le dirías? ¿Qué consejo le darías o qué le dirías?
Pues si alguien quiere ir, digamos, pues que disfrute. Tenemos de ahí de todo. Y, digamos, ahí no van a aburrir.
¿Hay que,
tenemos,
perdón?
Muchos sitios no van a aburrir porque tenemos muchos sitios turísticos, pueden, uh-huh, viajar. La comida, tenemos la cocina muy amplia, muy grande. Y un poco de todo tenemos.
¿Hablas de cocina? ¿Qué destacarías de la cocina?
¿De la cocina?
Sí.
Pues la cocina, tenemos parecido a paella, pero no es paella.
¿Paella?
Tenemos muchos tipos de paella, digamos, parecido a paella, se llama plov.
Ah, ¿y en qué se diferencia?
La diferencia, nosotros, digamos, cuando hacemos un poquito con pollo, con nueces, se llama también ahí abajo, le ponemos un poquito de yogur para que se queme un poquito, ese se llama kazmaj.
Ah.
Ese, después lo ponen encima, ponen castañas, ponen un poquito de frutos secos.
Pues la verdad
es que está bueno.
Sí, tiene muy buena pinta, sí, la verdad.
¿Sois más de café? ¿Son más de café o más de té?
No, más de té.
Más de
digamos,
té.
Tomamos de mí, digo, pues yo al día un litro de té lo tomo.
Un litro de té, jolín.
Eso es, digamos, es principal, por la mañana, por la tarde, por la noche. Ahí donde vas, en principio, te van a invitar, digamos, el vez de café, a que, digamos, si quieres un café, no. Ahí dice, ¿quieres un té? Pues.
Uh-huh.
Y el té también tenemos muy bueno. Es como si, digamos, como si tomas un café, tiene cafeína, tiene mucha cafeína. Tomas un té y eso.
Qué bien. Sí, sí. Pasamos un poquito más a cuestiones un poquito más políticas. Son, por ejemplo, ¿qué opinas de Donald Trump?
¿De Donald Trump?
Sí.
La verdad es que yo no tengo mucha idea de política de Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero bueno, yo no veo nada normal. Lo que he oído, lo que he visto en la tele, pues no veo nada normal.
Perdona, ¿dices normal o anormal? No lo he entendido bien.
No veo nada bien, digamos. No veo nada normal.
Vale. ¿Y de la victoria de Emmanuel Macron, que ha ganado hace nada en Francia?
Pues tampoco, es que como no tengo idea de política, y digamos, no me meto en política, por eso no sé mucho de política.
¿Hay algo más que nos quieras añadir?
¿Algo más?
Pues, ¿qué añadirías?
Lo más importante es salud a todo el mundo.
¿Cómo?
Que viajan. Salud a todo el mundo.
Perfecto.
Que disfruten, que viajan a nuestro país también.
Ajá.
Que es muy bonito. Eso.
Perfecto. Pues Mubarid, muchísimas gracias por tus palabras y por tu tiempo.
A ustedes.
Muchísimas gracias y hasta
adiós.
Siempre. Que vaya bien.
Hasta luego, gracias. Adiós.
Hasta luego.
Acabarem ja, després de l'entrevista que hem tingut, amb les últimes dues celebracions que tenim, que una es diu la Festa Gurban, que és una festa religiosa del sacrifici, es celebra anualment en tot el món musulmà, i aquest ritual religiós de sacrifici ja existia molt abans de l'islam. I com no, finalment, el Ramadà, que, com ja sabeu, es tracta d'un mes d'abstinència en les hores de sol, durant les quals no es pot ni menjar ni beure, ni fumar, ni tenir relacions sexuals. Quan acaba el mes d'abstinència hi ha dos dies de festa. Aquesta festa després de l'abstinència s'anomena Eid al-Fitr, en la qual representa que els musulmans rics han d'ajudar els més pobres.
Això està molt bé, això últim. La resta no diu res. No recordo si abans havíem acabat de dir la resta. Havíem dit que el 12 de novembre era el dia de la Constitució de la República d'Azerbaidjan. I després, el 17 de novembre, el dia del Renaixement Nacional, no sé si ho havíem dit, però per si de cas ho diem.
Bueno.
I mentrestant aconseguim contactar amb el pròxim entrevistat, comenteu una mica la història, potser, no?
Sí.
Sí. Els azaris són el resultat de la fusió dels antics pobles del Caucas Oriental. Les expedicions arqueològiques confirmen que el territori va ser successivament poblat per l'ésser humà des de l'edat de pedra. Un considerable número d'assentaments primitius confirmen els ancestres dels azeris, ja que en diferents pintures, en les parets de les cavernes, donen testimoni de la seva presència. Azir és la cova més famosa, situada al sud de la regió de Karabakh. Allà es van trobar utensilis, eines de pedra i restes de foc. El foc va caracteritzar els ancestres dels azeris fins al punt que Azerbaidjan va ser identificat com la terra del foc, per part dels perses. Dibuixos en la roca de Gobustan, ciutat propera a Baku, data del segle VIII abans de Crist fins al final de l'edat de pedra. I crec que ens han dit que tenim ja el...
Sí, crec que ja el tenim aquí.
Perfecte. Doncs, Vahid?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Un placer hablar contigo, ¿eh?
Vale, vale, muy bien.
Nos alegramos de que nos atiendas.
Felipe, si te parece bien, podríamos empezar. ¿Dónde naciste?
Yo nací en Azerbaiyán, una ciudad, Aksu, 200 kilómetros en Bakú.
Ah, ajá, muy bien. Muy bien. ¿Y qué te trajo a España?
España yo llevo año 2006, vine aquí y viví España.
Ah, muy bien.
Y...
Sí. No digas, digas.
Sí,
dime.
No, ¿por qué viniste a España? ¿Qué te trajo aquí a España?
Mira, yo antes vivía en Alemania y luego vine el año 2006, España vacaciones.
Ah, de vacaciones.
Sí, vacaciones en Barcelona, Galeya.
Anda.
Sí, vine a Galeya y España me gustaba para mí mucho y no volví a Alemania. Empecé ahí para vivir, buscar su vida y vivir aquí.
Y ya te has quedado. Mira qué bien. ¿Y a qué te dedicas aquí?
Aquí yo trabajando en construcción, albanería.
Anda, muy bien.
Sí.
¿Has formado familia, todo o no?
No. Yo vivir ahí solo.
Solo, perfecto, muy bien. Nos gustaría también preguntarte qué costumbres o qué de lo que hacemos el día a día aquí en España, ¿qué te resulta chocante?
España, una cosa, yo así puedo explicar, España como país, en mi país, Azerbaiyán, hay gente algo parecido.
Parecido. Perfecto.
Sí. Como España, por ejemplo, sur España mucho calor, norte España poco frío. Mi país es mismo así, y gente parecido muy bien. Como, por ejemplo, ir tú mañana a Azerbaiyán, visto gente pensando que tú vives en España.
Ah.
Perfecto, muy bien. Pero si tuvieras que encontrar alguna diferencia.
No, diferencia, una no. Cosa yo para ti dije. Diferencia solo algo tienes para diferencia solo religión. Otra
claro.
Cosa yo no he visto ninguna diferencia.
Uh-huh. Entonces estás
solo religión, por ejemplo, muchos uh-huh. españoles viven también en Azerbaiyán.
Uh-huh.
Año 2000 creo, 2016, 2015 tenía una programa canal 5. El mundo españoles y el mundo aquí tiene
sí.
Mucho Azerbaiyán también vivir muchos españoles.
Ajá. Perfecto.
Comunidad como económica y cosa todo muy parecido.
Entonces estás como en casa, ¿no? Casi que
yo aquí como vivir como rey.
Como un rey. Me alegro.
Sí.
Me alegro.
Sí.
Pero
aquí muy buena.
¿Vuelves a Azerbaiyán a visitar a tu familia o no vas?
Sí,
no
sí. Mira, yo marchaste de vacaciones 17 de marzo.
Ajá.
Y volviste 10 de abril.
Ajá.
Ahora otra vez mañana. Coger más 10 de vacaciones. Marzo mi país, mañana Bilbao, Estambul, Bakú.
Anda.
Y vuelvo, después 10 días vuelvo atrás.
O sea que te estamos entrevistando casi por los pelos, ¿no?
Sí.
Vaya, pues nos alegramos.
No, España mía, en serio, yo mucho tiempo vivir Unión y Europa. España, primero país mía, encanta. Y gente aquí, muy cariñosa gente. Gente mía, encanta.
¿Quieres decir que en Azerbaiyán la gente no es tan cariñosa?
Sí, Azerbaiyán también, gente cariñosa, no es cosa, Azerbaiyán también. España, Unión, yo dije familiar, Unión y Europa, Comunidad y Europa, como yo explico, por ejemplo, tú mañana vivir Alemania, para ti falta un euro, tú no tienes dinero, por ejemplo, para ti
sí.
Falta un euro para comprar un pan.
Sí.
Una alemana pide un euro. Ellos un euro, ¿no? Un céntimo no dale para ti.
Vaya.
Tú mueres a la calle para agua, gente no dale para ti agua.
Yeah.
A España, otro. España, como tú, por ejemplo, no tienes, mañana yo no tengo un euro para comprar un pan.
Uh-huh.
Cualquier español, yo pararlo a la calle y digo, oye, por favor, ¿puede para mí ayudar un euro para comprar un pan? Español, ayudar.
No es por nada, pero aquí en el estudio vivimos cierto escepticismo, ¿eh? Están todos que no nos suele ocurrir mucho, pero bueno, continúa, que te he cortado.
Sí. España muy muy buena país.
Entonces, si no tienes para comer, no tienes para beber, aquí te... Vamos, que
sí,
no,
hombre,
no pasas hambre.
Mira, España mucho años 2008, España entrará a crisis.
Sí. Y a partir de entonces...
El único país, Azerbaiyán, no tiene ningún crisis. Porque nosotros tenemos tanto petróleo.
Ajá.
Y, por ejemplo, nosotros, como yo explico, aquí España, yo pago al mes, por ejemplo, 80 euros para luz. Por ejemplo, 60,
sí.
No lo sé cuánto uh-huh. viene factura. A Azerbaiyán, por ejemplo, agua, gas, luz, tienen un presupuesto al año muy poquito. Antiguamente, cuando nosotros salimos fue de Unión Soviética, año 1992, 26 de diciembre. Azerbaiyán es muy pobre país. ¿Por qué? Primer país de Unión Soviética, Azerbaiyán quitarlo todo fue de militares rusos. no ruso, Unión Soviética. Uh-huh. Y para nosotros empezar contra Armenia, contra Rusia, la guerra Nagorno-Karabaj. Uh-huh. Y este momento Azerbaiyán no tenía, ¿me entiendes? Cada día gubernia cambiarlo, mucho problema. Y uh-huh. después, año 1993, nosotros teníamos una muy buena politólogo, Haydar Aliyev. Él cogió el gubernia. Ajá. Y luego, gente subir, petróleo vender Unión y Europa, el mundo, gas, todo. Ahora Azerbaiyán, antigua Unión Soviética, número uno Azerbaiyán. Vale. Gente vivir de puta madre y todo perfecto.
Nos parece genial, sí, sí.
Sí.
Has dicho que aquí en España, desde que... Vamos, que por lo que dices no notaste mucho la crisis, porque viniste en 2006 y dices que luego la crisis que no la notaste mucho, ¿verdad?
No, España, mira, nosotros tenemos ninguna crisis. España entra en crisis y yo visto España entra en crisis en año 2008. 2006 empezaba a 2008, España entrará en crisis. Porque España gubernia, tienes una duda muy gordo. Porque España, muchos extranjeros quitarlo fue de dinero negro. Por ejemplo, España trabajar romano, búlgaro, no le sé, ucraniano, ruso. Por ejemplo, tú buscar España, más o menos tienes 40, 50 azerbaiyanos. Yeah. Nada más. Uh-huh. Aquí España, porque entra crisis, al día gente ahí. Pobres países, Bulgaria, Rumanía, no lo sé, Hungría, Polonia, gente venir aquí trabajar, aquí dinero quitarlo fue de como negro.
Uh-huh. Yeah.
Para eso España tienes muy gordo crisis. Por ejemplo, mi país, una cosa, tú un español pide trabajar en mi país, tú al mes ganar 20.000 euros, tú solo puedes mandarlo a su país al mes 500 euros, nada más. Tu dinero entra banco mi país.
Ah.
Yeah.
Dinero devolver en banco.
Vale, es más proteccionista.
No puedes quitar mucho dinero. Para eso Azerbaiyán no tienes tanto crédito.
Claro.
Ama España no. España, por ejemplo, hay venir romana, búlgaro, no lo sé. Ahora Comunidad de Unión y Europa no tienes ningún frontera, no tienes ningún control. Y todo ellos llevaba dinero fuera. Eso da España, para eso muchos españoles ahora tienen muy gordo crisis. Por ejemplo, puedo trabajar tu dinero, meterle banco, devolver este dinero banco. España no tenía crisis. Dinero entra a país volver. Aquí gente extranjera se quita el dinero fuera y banco no tiene dinero.
Yeah.
También
España empezar muy gordo crisis.
También el problema principal de la crisis es que nos roban nuestros propios políticos.
Robaban, hombre, robaban a PP, PSOE, robaban
todos,
a todos.
Todos, todos. Pero...
Todos. Eso no solo España, el mundo robaba. El yeah. mundo robar gobierno robaba. Para pobre gente, no piensas ellos. Ellos piensan solo su bolsilla. No piensas ellos cuando... como yo explico, cuando ellos morir no llevas dinero.
No, está clarísimo.
No llevas sí, nada.
Sí. Está clarísimo. Una pregunta más ya de, bueno, lo de siempre, ¿no? De política. ¿Qué opinas de Donald Trump? ¿Te gusta, no te gusta?
¿Qué, de Trump?
Sí.
Trump, una cosa yo para ti. Con historia miramos, en historia, yo poco estudiar en el colegio, yo historia muy buena, con historia, Estados Unidos siempre, presidente, ellos, línea familiar Inglaterra, reina Inglaterra. Por ejemplo, antigua presidente Barack Obama, todo sí. pensarlo, Barack Obama nace en Kenia, no le sé, el africano, el musulmano, el ortodoxo cristiano. Historia, tú mirarlo, toda historia, ellos, Estados Unidos, siempre en presidente salir familiar, muy lejos familiar, reina, rey Inglaterra. Ahora Trump, una cosa, Trump, mucho político dice que Trump para presidente, ellos como hackers en Rusia, devolver una cosa, el Trump presidente a... Trump, para mí, como cabeza, Trump no una buena presidente de Estados Unidos.
Vale, pues con eso, David, nos quedamos. Muchísimas vale, gracias sí. por tus palabras, por muchas tu tiempo y que vaya muy bien. Muchas gracias.
Vale.
Buenas tardes, gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, hasta luego.
En el segle IX abans de Crist van sorgir els estats de Manà, Mídia, Albània Caucàssica i Atropatena. El general Atropates va proclamar la independència d'aquesta província el 328 abans de Crist, quan Alexandre el Gran va conquerir Pèrsia. Els estats van ser integrats a la Pèrsia que havia estat conquerida. A l'any 1642, el califat àrab va conquerir Azerbaijan, habitat fins llavors per diverses ètnies diferents. Els àrabs van unificar el país sota l'islam que va penetrar, no sense resistència, als habitants de la regió. Entre els anys 816 i 837 va ocórrer una rebel·lió antiàrab liderada per Babek.
Entre els segles 7 i 10, el territori va experimentar un creixement de l'artesania comercial que va unir Orient i l'Europa de l'Est. Entre els segles 11 i 14, els turcs van ocupar la Transcaucàsia i al nord de Pèrsia. Els pobles de la regió van adoptar la llengua turca i des del segle XI al XIII el poble azari va consolidar la seva identitat ètnica. En els segles XV i XVI, la regió de Sirvan, al nord del país actual, va ser un estat independent.
Entre els segles XV i XVI va sorgir l'estat dels Setevides. El Shah Ismael I, fundador de la dinastia, va obtenir el recolzament de les tribus nòmades azaris, que van ser la força principal de l'estat. La noblesa azari va cedir les seves posicions als iranis i entre els segles XVI i XVII la Transcaucàsia Oriental va ser escenari de la rivalitat entre Iran i Turquia.
En el segle XVIII, Azerbaijan va ser disputat per l'imperi rus. Van sorgir més de 15 regnes azeris dependents d'Iran. Després de les diferents guerres de Rússia amb Turquia i Pèrsia, es va concloure amb els tractats de pau de Golistan i Turkmenchay, que es va anexar a Azerbaijan del nord a Rússia. La reforma pagesa del 1870 a Rússia va accelerar el desenvolupament del capitalisme a Azerbaijan, que es va recolzar en la riquesa petrolera de la regió. Amb la Revolució Russa de 1905 es va fundar Baku, el partit burgès nacionalista musavit, que era panturquista i panislamista. En l'octubre del 1917, amb el triomf dels bolxevics, la comuna de Baku va instaurar el poder soviètic al país.
El 1918, la intervenció turca-anglesa va derrocar la comúnia i va portar el poder als musavistes. Azerbaijan va ser declarat estat independent, però Bakú es va mantenir en mans del govern comunista, aïllat per l'exèrcit armeni local. El 1920, l'exèrcit vermell es va restablir el poder soviètic al país i es va proclamar la República Socialista Soviètica d'Azerbaijan.
El 1920, en el marc de la política soviètica per problemes interètnics, Moscou va incorporar a Azerbaijan les regions de Nagorno, Karabaj i Nichevan. El 1922, Azerbaijan va passar a formar part de la Federació de les Repúbliques Socialistes Soviètiques de Transcaucàsia, juntament amb Armènia i Geòrgia, que van experimentar un considerable desenvolupament econòmic, urbà i industrial. Durant la dècada dels 80, la suma dels problemes socioeconòmics, polítics i ètnics van aguditzar el malestar entre els azeris. El 1986, Mikhail Gorbachev va iniciar les reformes econòmiques perestroika i va cridar la transparència de la gestió estatal, que va esmorteir el descontent popular. Van haver vagues, mítings i manifestacions. nous moviments polítics com el Front Popular d'Azerbaidjan, van lluitar pels drets civils, eleccions lliures i independència política i econòmica del país. El 1989, el país va ser proclamat estat sobirà dins de la URSS. Els conflictes ètnics entre àzeris i armenis van donar lloc a grups extremistes. Això va fer que durant els dos anys següents es produïssin massacres contra armenis a les principals ciutats del país, la qual cosa va provocar de retruc que el govern comunista decretés estat d'emergència i va convocar unitats de l'exèrcit de la URSS per establir l'ordre.
Els anys següents van succeir-se diferents rebel·lions, cops d'estat, i es va decretar novament l'estat d'emergència. El 1994 es va establir el fi del foc i les diferents parts del conflicte van iniciar negociacions. A les eleccions parlamentàries no van participar ni Mossavat, ni comunistes ni islamistes. La nova Constitució d'Azerbaidjan es va aprovar per referèndum. Els conflictes no van acabar i diferents periodistes han mort a l'hora de cobrir discrepàncies entre els diferents interessats. Pakistan i Azerbaidjan han firmat un acord per deixar passar tropes i el país manté acords del gasoducte. Finalment, el juny del 2007, un informe d'Amnistia Internacional va especificar que, si bé la situació de desplaçats interns havia millorat, encara continuaven patint discriminació i segregació.
I ara continuarem ja amb la gastronomia. Per parlar de gastronomia hem de parlar d'agricultura i ramaderia. En aquest país es cultiva el gra, les patates, el raïm, el tabac i el te, com molt bé ens han dit. També es crien ovelles, porcs i cabres. En la pesca, el més important és l'explotació de l'esturió i l'esturió belluga pel seu caviar. No, l'esturió belluga, perdó. No sé què havia dit. El trobar-se en l'encreuament de grans rutes comercials ha fet que diferents cultures i pobles hagin influït en la seva gastronomia. Geòrgia, Armènia, els perses, turcs i russos han fet que la seva cuina tingui matisos de tots els cantons. La majoria dels plats es preparen amb carn de xai, vedella i aus.
Tenen una gran varietat de llegums, herbes aromàtiques i, per exemple, esbergínies, pebrot verd, col, espinaques, raves, cogombres, arròs i farina. Espècies com el safrà, l'anís, el fonoll, el llaurer, la menta, el comí, l'estragó, el julivert i la menta fan que els seus plats siguin molt sabrosos i suculents. A més, afegeixen llimona, olives, magrana, i fruits secs.
I aquí ja tenim els plats, no?, típicament dits. El dolma consisteix en carn aixafada de xai, barrejada amb arròs i condimentada amb menta, ceba, cibulet i coriandre. Aquesta barreja s'envolta amb fulles de col o amb fulles de parra i se serveix amb una barreja de iogurt, o sigui, iogurt natural i all.
Haig de dir, Felip, que jo he provat una cosa semblant a Bòsnia. I la veritat és que està molt
com
bo.
Com t'ho diu. Quina enveja.
Vale, anem amb un altre plat, que és una sopa de carn i xai que es diu bozbash.
Ai, perdó, m'havia perdut. Perfecte. Després el kebab o shashlik. És la carn de xai cuita i es menja amb pinxos.
Piti, carn de xai desossada i condimentada amb safrà.
També hi ha el plov, que és una forma de preparar l'arròs. Crec que és el que ens estava dient
sí, abans.
Sí.
Tot i que jo crec que l'únic que compartien era l'arròs.
Bé, en aquest país eren més de 70 varietats d'aquest plat i poden portar pollastre, cebes, castanyes, fruits secs o arròs cruixent.
Balik és un plat típic de peix que es talla a trossos i es fa al foc com si fos un kebab. Es serveix amb salsa de prunes àgries.
Labanji, pollastre o peix farcits de nous i herbes, cuinats al foc en una cassola de fang.
Dovga és una sopa espessa feta de iogurt natural, arròs, espinacs, menta i espècies.
Dograma, que és una sopa freda feta amb llet agra, patates, ceba i cogombra.
Dushbarra és un caldo de raviolis plens de carn i herbes amb salsa d'all.
Podríem estar així molta estona, més perquè la gastronomia és àmplia i variada, i tot i que no podem deixar de passar l'oportunitat de parlar d'algun de les nostres postres, com és la baklava, que és un pastís elaborat de pasta de nous triturades, distribuïda en massa filo i banyada en mel i almíbar. Hi ha moltes varietats, hi ha algunes d'ametlles, d'avellanes, fruits secs. El seu origen és turc. En aquest país musulmà no es sol beure alcohol, per això són bastant populars els sucs de fruites i les llimonades. el seu té negre, símbol d'hospitalitat, es veu sense posar sucre a la tassa. I es va menjant amb culleradetes, amb melmelada o sucre per endolcir una mica, perquè es vagi desfent un poc a poc.
Sí, però significa que et poses la cullerada de sucre i després veus el té i fas que el sucre es desfaci. Sí. Jo crec que els dentistes allà s'estan fregant les manetes, se'n semblant, vinga, veniu.
Sí, clar, però d'alguna forma se'n passa també, perquè si no, sense sucre, sense res.
No, sí, clar, a més el té negre. T'acostumes, no? Però és curiós que, bueno, com a símbol, no?, te l'ofereixis.
Sí, sí.
De fet, a Bòsnia no té res a veure, però és semblant. Depèn com et posen el cafè, és que et volen a casa o que no et volen.
Anda, jo quan i com és això?
Sí, per exemple, si et posen sal al cafè, és que estan enamorats de tu. Si te'l veus, és que tu vols el mateix. O sigui, si et veus un cafè amb sal, és que vols alguna cosa realment amb la noia. Saps? Llavors, entenem que aquí, si no t'ho preus, si no t'ho prens i t'ho menges, com ells et diuen, potser és un símbol com de descortesia, de no vull estar a aquesta casa o tal.
Ja, però vull dir, molta gent d'aquí no es menja les coses típiques d'aquí perquè no li agraden. Vull dir, en un altre país i que no sé, t'ofereixen una cosa que no t'agrada, potser perquè de malament...
Si no vols que et facin fora de casa...
T'ho prens. Sense respirar. Bueno.
I ara anem a explicar una mica què podem veure en aquest gran país. Recordem que està bordejat pel Mar Casp, està ple de vestigis medievals i paisatges insòlits. El país està composat per dues zones, una zona de planes en el centre i una muntanyosa representada per la cadena caucasiana del nord. El punt culminant és el mont Basurduzu, que arriba als 4.485 metres d'alçada, situat en l'altiplà volcànic de Karabakh, entre la frontera d'Armènia i les muntanyes de Karabakh. El país té dos volcans adormits, el Porac i el, perdoneu, Soksu Karkar, que marquen la frontera natural amb Armènia. Azerbaijan compta amb 8.300 cursos d'aigua i aproximadament amb 259 llacs. La majoria de rius no són navegables.
La península d'Apsheron, en la que es troba la ciutat de Bakú, concentra una important part del patrimoni àzeri, encara que les principals zones turístiques es troben en la regió nord de la costa del Mar Caspi. Les platges més famoses són Nabran, Kudat i Siazan. Baku, coneguda també com Dubai del Mar Casp, és una capital moderna alimentada per l'or negre que permet mantenir el patrimoni històric. Es tracta de la ciutat més poblada del país, seguida per Ganja en l'interior. Podríem dir que Baku es divideix en dues zones, la ciutat vella i la nova.
La ciutat vella està emmurallada i declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Conserva gran part de les seves muralles i les torres de defensa. Els seus carrers són un laberint. Destaquen la Torre de la Donzella i el Palau dels Sirvanses.
Fora de les muralles es troben àmplies avingudes on es troben parcs i fonts. És una ciutat neta i amb molta vida. Aquí trobem també el passeig marítim i des de la badia es poden veure les Frame Towers. La cultura d'Azerbaijan es defineix per la concepció del món oriental i de l'islam. El ric folclore, la literatura i la música estan relacionats amb l'Àsia central i d'Orient. Segurament la literatura d'Azerbaijan és la més vinculada al món científic. L'arquitectura també predomina i destaquem, per exemple, les torres, palaus i castells, la majoria edificats entre els segles XII i XV. L'islam prohibeix la representació d'éssers vius, però per aquest motiu s'ha desenvolupat moltíssim l'art ornamental.
Mentrestant, estem intentant contactar amb el tercer entrevistat que teníem avui i mentre la Marina i el Felip intenten posar-se en contacte amb ell, que esperem que ens doni una altra visió que la que ens han donat els dos entrevistats anteriors, hem de recordar algunes coses que s'han dit del país, i és que gràcies a la seva gran font de petroli que tenen un nivell de vida molt més alt que altres països del voltant. Una de les coses que més ens ha sorprès de les dues entrevistes és que diuen que s'assembla molt a Espanya, i la veritat és que cap de nosaltres hi hem estat, però és curiós perquè nosaltres teníem una concepció totalment diferent. També recordar que Bakú, que és la seva capital, se l'anomena la Dubai d'Azerbaijan perquè té moltes semblances. De fet, en el nostre Facebook molts de vosaltres heu preguntat si era Dubai o Abu Dhabi, no ho és, però sí que té unes coses semblants. Molt reconegudes les seves Flame Towers, que sobretot si ho busqueu a Google ho podreu veure perfectament. Vale. I ara, si us sembla bé, passarem amb els 10 fantasmes més coneguts a Edimburg.
Ah, doncs mira, sí, aquest tema m'agrada també.
Sí?
Sí.
Per canviar una mica de registre, perquè això és una cosa que, bueno, els que heu estat a Edimburg segurament us hauran explicat històries de fantasmes, i nosaltres que hi hem estat tots dos, la veritat és que ens ha pogut una mica això, la morbositat del tema, i hem decidit explicar-vos-ho breument 10 fantasmes que són molt coneguts.
Bé, abans us volem donar disculpes perquè pensàvem que teníem el tercer entrevistat, però finalment no ho hem pogut aconseguir, però bueno, no passa res.
Bueno.
Bé, com anàvem dient, els 10 fantasmes més coneguts a Edimburg. Quan visitem Edimburg ens sentirem atrets pel paisatge, la cultura, i també abans d'anar-hi, perquè si no, d'allà no hi aniríem, però bé. També per la seva llarga creença en fantasmes. Es diu que Edimburg és la ciutat més encantada del món. No és estrany anar caminant per la ciutat i trobar-se cartells que t'ofereixen tours de fantasmes i atraccions així més estranyes, no? En aquesta regió els vius i els morts hi conviuen. Això ens sorprèn els que no són d'allà. Per aquest motiu intentarem conèixer aquests 10 fantasmes.
Molt bé. El primer és Bellswind, i segons la tradició, una casa en el Close Bellswind va estar tancada durant 21 anys. I ningú es va donar compte que el cadàver de la Gertie, la propietària, que havia mort 20 anys enrere, encara estaven a l'interior de la casa. Ostres. Finalment van decidir obrir la casa i van descobrir que, bueno, que tot estava amoblat i que la taula estava posada, preparada pel sopar. El que va entrar es va dirigir cap a l'habitació i, a l'obrir la porta, es van trobar el fantasma d'una dona que el va mirar molt fixament, i l'home, tan atordit, va marxar per la porta en la que havia entrat. Molt espantat, es va acostar al llit i va descobrir els ossos que encara quedaven del cadàver de la senyora Gertie. La història continua i, segons algunes fonts, el fantasma del marit de la senyora encara, bueno, s'acosta per la casa dient que va matar ell a la seva pròpia dona perquè tenia un amant.
Vaja. També tenim l'alcalde Thomas Beer. És la història d'una casada també encantada que va pertànyer a l'alcalde de Thomas Beer, conegut com el mag de West Bow. Es va convertir en un dels membres més coneguts de la ciutat com a alcalde, com a alcalde confés en crímens, o sigui, com a assassí, així com tortures, amb la seva germana, i també tenia habilitat pel que diuen de comunicar-se amb els morts.
Greg McBean. Després de l'execució el 1670, el seu domicili va quedar deshabitat durant 2 segles, ja que es deia que la casa estava posseïda per diferents fantasmes. No un i dos, diversos. L'edifici va ser presumptament destruït després de que les cases en ruïnes de West Bow fossin tirades a terra. Estudis posteriors realitzats per la Universitat de Cardiff demostren que la casa en realitat no havia sigut demolguda i estaria dins d'una de capelles construïdes posteriorment, que avui en dia seria The Quarter Meeting House en Victoria Terres.
Ostres.
Abans de la seva demolició, el por a viure en aquella casa augmentava dia a dia, ja que ningú s'atrevia a viure allà perquè les llums sempre estaven enceses i per les finestres es podien veure les siluetes de gent dins de la casa. Molts nens, inclòs el fill de Robert Louis Stevenson, tenia prohibit acostar-se tan sols a alguns metres al voltant de la casa, i avui en dia existeixen alguns testimonis que afirmen que han vist el fantasma de l'alcalde a prop d'una de les finestres.
Mare de Déu. Fantasmes de, de les guerres napoleòniques. Parlem d'un dels fantasmes més recents, un article del 2003 en què The Scotsman anunciava que uns treballadors que es trobaven en el castell d'Edimburg, en una de les habitacions que eren de la reina Anna, van escoltar uns sorolls estranys durant la nit, i algunes de les seves càmeres van captar les ombres del que podia ser uns fantasmes. El dia següent, una mèdium va passar la nit allà, i segons va dir, durant la nit se li apareixia el fantasma de dos dones i un home que deien havien estat tancats allà, en aquella habitació. El matí següent, la mèdium va contar el que li havia passat, i van comprovar que a sota hi havia una habitació on hi havia molts prisioners que van estar tancats durant les guerres napoleòniques.
Ostres.
Impressionant.
El castell d'Edimburg tampoc se salva. I un dels fantasmes més coneguts és el Gaiter. Un dels molts nens que havia estat allà durant la guerra van contractar un gaiter per avisar de que entraven en combat. I en plena batalla, ho sento, és que és tan estrambòtic, un canyonàs el va decapitar. Avui en dia els visitants del castell d'Edimburg segueixen veient pel passadís aquest gaiter que va sense cap. Mare vosaltres mateixos, de fet a mi m'ho van oferir, que pots entrar al castell i intentar...
Ah, pensava que hi queden oferir.
No, intentar escoltar, aviam si s'escoltava el gaiter perdut entre el
Mare de Déu.
Castell.
També tenim la Playhouse, és un conegut, la coneguda Playhouse. Ah, ens estan dient que ja no queda molt de temps, doncs bé, passem directament potser al sorteig, perquè si no, sí, queda molt, molt, molt per dir. El que sí que podem fer si de cas és mencionar-los, no? Per exemple, a Playhouse, les bòvedes del Pont Sur, el Last Drop, el fantasma de Canton Gate, la casa de Lone Market, el poltergeist de Maxi.
Jo només haig de dir que hi ha un lloc que jo no vaig entrar, perquè ja la història em va fer molta por, que és un pub que abans havia sigut una antiga presó. I diuen que cada cop que un borratxo va al lavabo es troba una ombra sospitosa. Uf. I que, clar, que quan surten i comencen a dir que han vist alguna cosa, però estan borratxos i ningú se'ls creu. Però, clar, 10 borratxos dient el mateix, ojo, que pot ser veritat. Jo, per si de cas, no vaig entrar. I si hagués anat al lavabo, hagués anat acompanyada.
O sense veure-hi, no?
No, acompanyada. Sense veure, és impossible.
Vale, és una opció, no sé.
Vale. I a partir d'aquí, us recomanem molt que aneu a Escòcia, que és un gran país.
I que bebeu i que hi aneu, no?
Sí, que bebeu i no entreu al lavabo.
Bueno. Doncs ara sí, la Raquel ens traurà un paperet d'aquests.
Vale. Aviam. Felip, vols llegir tu les...
A veure si entenc la lletra.
Aviam.
Esteu, pel que veig. Va, sí, primera pista. Primer importador mundial de té verd. Avui la cosa va de té, pel que sí. Veig. Segona pista. Tenen l'edifici religiós més alt del món. I la tercera, creuen que el color blau allunya els mosquits. En sèrio?
Sí.
Anda. Doncs, apa, aneu pensant i fins al proper dia. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé.
Adeu.
Adeu.